Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El síndic de Greuges de Catalunya ha traslladat un equip a L'Escala durant tot el matí d'avui. S'ha pogut atendre en diferents queixes, la majoria d'elles sobre temes d'habitatge, serveis públics o urbanisme. En total, 13 veïns de L'Escala han acudit a aquesta visita de l'equip del síndic. És el segon cop que aquesta oficina es desplaça a L'Escala. La primera va ser l'any 2015. Aquest és el tema d'obertura, en tractem d'altres ara mateix en resumits en format breu. Bon balanç de la participació de L'Escala en la trobada Science Needs You. Una vuitantena de persones van assistir a les activitats presentades a Empúries. Eren un debat sobre el paper de la dona al món científic i era una lectura dramatitzada a càrrec de la companyia La Llarga. El musical Cabaret Passion Rouge de la companyia Oriart torna a L'Escala després de la bona acollida que va tenir l'any passat. Tornen com a punt i final de la ruta que han fet durant 2 anys amb més d'una vintena de representacions de l'espectacle. Oriart porta novetats dins el musical i molta més experiència. En l'àmbit esportiu, un total de 120 regatistes han participat a la 9a edició de la Regata Mar d'Empúries. Els participants, que provenen de diferents punts del litoral català, es van dividir en 2 grups. En el grup A, el guanyador va ser Isan Codinachs. En el grup B, Albert Jimeno. Agenda d'activitats i el temps completen l'informatiu a l'agenda, sobretot Festa de l'Anxova. A la previsió meteorològica, Sergi Corral ens apunta l'entrada de tramuntana que agafarà empenta aquesta tarda i vespre, demà, però amb una tendència clara a la baixa. Ara continua el FAR, aquest magazín que elaborem conjuntament a diferents emissores locals de Catalunya, Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. En aquesta segona hora de magazín, avui es parla de pesca recreativa, després d'haver fet una connexió amb el País Valencià. Connectarem des de L'Escala i aportem entrevista amb el director esportiu del Club Nàutic L'Escala, Xavi López, conversant amb Cristina Cantal, però hi haurà també el president de l'Associació Catalana per a la Pesca Responsable i altres connexions pel territori. Ja en la recta final, les paraules exclusives, avui amb Jordi Piqué parlant de la nansa i per completar el magazín, el preu del peix, sabrem com ha anat la subhasta, la Nova i la Geltrú. Al punt de les 6, l'actualitat local, ampliació dels temes que us hem citat escuetament ara fa uns instants, seguit del programa Gat en Garotos, temes culturals que agafem de la xarxa i que us presentarem cada dimecres de 6:45 a les 7. A les 7, com cada dia, a la Next Vespre, i seguit dels musicals Sound System d'una banda i Chelsea Hotel de l'altra. El primer a les 8, el segon a les 9. Després, en franja nocturna, a partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera amb Joan Brugués, l'informatiu local amb qui us parla i el suplement Alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs per fer un link entre l'hora que hem acabat i l'hora que comencem ara, precisament anàvem a explicar que avui s'han tingut dades de les persones que han perdut la vida a la Mediterrània en el que portem d'any, i les dades que es coneixen, com explicava el senyor Vila tot just abans d'arribar a les 5 de la tarda, són de 1.000 persones les que es coneixen, perquè hi ha tota aquella gent que s'ha mort en el trajecte, que s'ha mort en el camí, que s'ha mort sense que se l'hagi detectat a través dels radars, de les sondes, dels avions, i que ni tan sols hagin tingut ni un bri d'esperança de ser rescatades, i que probablement són moltes més de les 1.000 que se sap que han perdut la vida. De fet, fixeu-vos, Salvament Marítim ens explicava al finals del mes de juliol que l'estiu del 2018, van salvar 60.000 persones només al mar d'Alborà, només a la zona de l'estret de Gibraltar. 60.000 persones, salvament marítim, l'estiu del 2018, rescatades només a la zona de la Mediterrània andalusa, per entendre'ns, de la Mediterrània del sud de la península. Aquí està l'explicació d'aquesta dada que comentàvem amb el senyor Vila, i és que se saben que s'han mort 1.000 perquè són els que s'han mort davant dels nostres ulls, però vés a saber quants milers més de persones han perdut la vida sense que nosaltres ho haguem sabut. Tot just ara comencem a descobrir que Mallorca comença a ser una altra zona d'arribada forta d'immigració, i és que qui els porti, perquè diem les màfies, bé, no sempre són màfies, de vegades són ells mateixos que desesperats es llencen allà on tenen alguna possibilitat de poder sobreviure. Tancat un lloc, tancat l'altre, quin és el següent? Les Illes Balears, doncs cap allà ja anem. I és que per molt que tanquem portes, no ho aturarem. La supervivència és un instint humà, i aquesta gent el que vol és sobreviure, i per això es llencen a la maleïda aventura d'intentar arribar a Europa. Demà en parlarem en un apartat de solidaritat de totes aquestes qüestions. Ara el que fem és conèixer el que està passant a d'altres llocs de la península, en concret a Castelló, València, Alacant. Ens anem cap a aquesta zona.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I qui millor ens pot explicar el que per allà està passant i donar-nos una idea de què és el que hi ha, del que es parla, de què es preocupa, de què es celebra, és l'Àgueda Vitòria. Àgueda, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona vesprada.
Com estàs? Com va tot per aquí?
Molt bé, molt bé. Avui amb una bona notícia.
Oh, com m'agrada això. Quina? De què em parles avui? Va, quina és la bona notícia que ens portes?
Doncs la setmana passada van ser alliberades 33 tortugues a la platja del Serradal de Castelló, 33 neonats, després de que a meitat de juliol una tortuga desovara allà.
És a dir,
hi ha una notícia boníssima.
Home, i tant. A meitat de juliol la tortuga desova a la platja, hi ha una gent que se'n fa càrrec i ara fa uns dies les deixen en llibertat, no?
Sí, sí. El que s'ha fet és, com ja s'ha fet amb anterioritat, en l'any 2016 i l'any 2017, és traslladar el d'eixa platja, que té certa afluència de visitants, a una platja que està dins del parc natural de l'Albufera, a la Punta, a València. I allí un grup de voluntaris ha custodiat el niu durant tots aquests dies, han fet front a la gota freda i altres inclemències de l'oratge, i finalment 33 tortugues de les que han eixit allà després de passar una revisió en l'oceanogràfic han sigut per fi alliberades.
Home, això està molt bé. És aquesta aposta que estem fent tots i que aquí ho hem fet amb molt d'encert de recuperar la tortuga, no? Un animal que havia entrat en perill d'extinció i que és molt important per controlar les meduses i moltes altres coses.
Sí, sí. Tu compta que a València este niu era el cinquè niu que es detectava en 200 anys. Wow. No vol dir que no hagi hagut altres tortugues que hagin desovat, però que s'hagin detectat és el cinquè en 200 anys. I una dada molt important que voldria dir, que en tota aquesta recuperació de les tortugues i el relatiu bon estat en el que es troben avui en dia les poblacions, els mariners, els pescadors també han tingut molt a veure. A l'Oceanogràfic de València, a l'Arca del Mar, que és el centre on van els animals marins amb problemes o que han tingut alguna interacció amb bars de pesca i demés, el 80% de les tortugues recuperades que acaben tornant-se a la mar han sigut aportades pels pescadors. En la majoria de les ocasions perquè ha hagut una interacció amb elles mentre faenaven i estan plenament conscienciats de que després han d'avisar i dur-les i no alliberar-les sense més, però també en moltes altres ocasions perquè són ells els que estan a la mar i els que se les han trobat.
Jo tinc una sensació, a més avui ho parlàvem amb els companys, i és que el paper dels pescadors avui en dia ha canviat tant, tenen una tasca o una sobrefeina molt lligada a la sostenibilitat, al medi ambient, a la conservació. És a dir, aquella imatge del pescador que anava a pescar i a treure peix i se n'anava cap a casa a vendre'l, s'ha acabat. Ara es dediquen a comptar el peix, a fixar-se de quin tipus, d'on ve, com ve, a informar els investigadors, a recuperar les tortugues. Els pescadors, jo crec que poc més se'ls pot demanar.
Sí. I tu fixa't també en el paper que fan, per exemple, en la recollida de residus.
També.
Quantíssimes tonellades de brossa que eixen cada any de la mar, perquè els pescadors avui en dia no, quan pesquen eixa brossa no la tornen a llençar a la mar, sinó que es preocupen de separar-la i de deixar-la als contenidors que toco quan tornin a port. O sigui, va canviar per complet i totes aquestes coses s'han de fer saber, perquè hi ha una imatge d'alguna manera negativa cap als pescadors, i contar aquest tipus de coses ajuda a millorar i a donar una imatge molt més positiva, que és necessari, d'una feina de la que molta gent ho desconeix tot.
És molt important això que estem fent, i jo crec que ho hem de seguir fent, canviar, intentar, o treballar, perquè canviar és difícil només nosaltres, però treballar perquè canvi la imatge que es té del món de la pesca i dels pescadors, i començar a ser més justos, trencar estereotips,
sí, sí.
I ser més rigorosos amb la feina que fan cada dia. Escolta'm,
sí.
Àgueda, una cosa, o una qüestió, hi ha un peix de temporada que es diu Letxa, que li dieu Letxa, i que també és notícia aquests dies, no?
Sí, jo volia parlar de dos peixos de temporada en concret, de la Letxa i d'un altre. De la Letxa, que és el que vosaltres dieu sírvia o serviala o sirviala, el que els castellans diuen pez limón,
sí?
Perquè ara està en el millor moment per a menjar-lo.
Ah,
hi ha letxes als mercats, hi ha letxes de xicotet tamany, perfectes per a ració individual, però és que podem trobar també letxes de 30, 40, 50, inclús 60 quilos.
Uf.
I és un peix molt, molt, molt bo, que admet tot tipus de preparació en cuina, i ara està en el seu millor moment.
Per tant, busquem la Letxa o serviola o pez limón, o pez limón en castellà.
Sí, ahir d'altra vegada que li dieu serviola. I hi ha altre peix que ara no només està en el seu millor moment, és que està en el seu únic moment de l'any, perquè apareix cap a final de l'estiu, i ara quan comença a entrar la tardor desapareix,
sí?
I no tornarà fins l'any que ve, que és la llampuga. Allà a Catalunya no sé, però així a les costes valencianes i especialment a Balears hi ha molta tradició, i l'entrada de les llampugues és pràcticament una festa. Es pesca durant unes setmanes i desapareix.
Jo crec que aquí també encara se li diu llampuga. A mi el veus igual que la Letxa, no? El nom llampuga em sona, és a dir, d'haver-se utilitzat. Sí, sí, llampuga, a la Costa Brava es diu així, com a mínim. Ara estic veient per aquí només platos de peixos. Per tant, ara és època de llampuga, eh?
Ara és època de llampuga, i encara que podem trobar tot l'any, ara està en el seu millor moment, però la llampuga, si no la mengem ara, en les pròximes setmanes, ja no l'anem a menjar fins l'any que ve.
Que és un tros de peix, això, eh?
Sí, és un peix que pot fer-se molt gran, sí.
Déu-n'hi-do.
Amb una línia groga molt bonic, sí.
Doncs escolta'm, bé, aprofitarem aquests dies abans de que arribi la tardor meteorològica, abans de que baixin les temperatures i aquestes coses, mirarem de posar-nos a to i gaudir de la llampuga fresca, que congelada ja sabem que sempre es pot trobar, però fresca.
Sí, llampuga i letxa per a estos dies.
Àgueda, ha estat un plaer conèixer, bueno, saber una mica del molt que tu saps. La setmana vinent, si et sembla, ens comparteixes més coneixement, vale?
Vinga, fins la setmana que ve.
Cuida't, fins després, a reveure.
Adéu.
És l'Àgueda Vitòria, la nostra col·laboradora, la nostra companya des de les terres de Alacant, València, Castelló.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I ara que parlàvem de pesca amb l'Àgueda Vitòria, ara que parlàvem d'aquestes espècies autòctones de temporada, de qualitat, que aquests dies podem trobar a les peixateries d'arreu del territori, volem seguir parlant de pesca, però d'un altre tipus de pesca, la que s'anomena recreativa. És a dir, aquesta pesca que no és professional, que la fa gent per afició, per divertiment, per hobby, perquè bueno, volen sentir la sensació de sortir a pescar, i que sovint, i no només els pescadors, sinó les estadístiques, s'encarreguen de demostrar que tenen una afectació sobre, eh, sobre els peixos, sobre la quantitat de peix, sobre les moles de peix, sobre, en definitiva, la vida i la diversitat a la nostra costa, a la costa de Catalunya, a la Mediterrània. Avui en volem parlar, perquè és cert que hi ha una regulació, però també és cert que aquesta regulació de vegades es mostra insuficient o poc efectiva. I avui volem establir aquest diàleg. Si us sembla, comencem saludant a col·laboradors i amics que tenim ja als diferents estudis del FAR. Me'n vaig cap al Garraf. Ivan Fernández, què tal? Molt bona tarda, novament.
Molt bona tarda. Doncs, com bé deies, si parlem de pesca recreativa, ho hem de fer també amb pescadors professionals, amb gent que s'hi dedica, perquè aquest col·lectiu doncs, és el principal afectat justament per aquest tipus de pesca. Avui tenim amb nosaltres el patró major de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú, en Jaume Carnicer. Jaume, molt bona tarda.
Bona vesprada, com ha dit l'Àgueda.
Bona vesprada. Com us afecta a vosaltres això? Explica'ns una miqueta, quina és l'opinió que tens vers la pesca recreativa?
Bueno, la perspectiva que hi ha és de que s'apreta molt el sector pesquer professional i quan se'ns posa dintre del mateix cubell de tot el peix que s'extreu només es contempla la nostra mort per pesca. Llavors penso que és important que aquí també s'incloguin totes les dades i per importants o petites que siguin, els recreatius també haurien d'estar incorporats. Si vols, digues.
Deixa'm presentar un convidat que ens està escoltant i després ja posem qüestions en comú, et sembla, a Jaume?
Sí, tant. Jo només volia dir hola i ja està.
Doncs vinga, ben saludat. Escolta'm, me'n vaig cap a les Terres de l'Ebre perquè la Judit també està acompanyada, en aquest cas, d'un pescador, vaja, més aviat de pesca recreativa. Judit.
Doncs el nostre proper convidat és Joaquim Sánchez, gerent del Delta Game Fishing, una empresa que posa a disposició dels seus clients guies professionals de la pesca esportiva i embarcacions d'alquiler tant per a persones amb la titulació com per les que no en tinguin. Bona tarda, Joaquim, què tal?
Hola, bona tarda, què tal?
Escolta'm, jo deia a la meva presentació, Joaquim, hi ha normativa, perquè teniu normativa, però no és prou efectiva de vegades, sobretot en determinada pesca, en determinada espècie. Segur que no n'estàs gaire d'acord, tu tens alguna cosa a puntualitzar.
Què et refereixes quan dius no és prou efectiva?
Home, doncs que moltes vegades els controls sobre quines espècies es pesquen o no es pesquen doncs no es duen massa a terme. Fins i tot es donen llicències de pesca a gent que se la guanya, la llicència, però és que per aconseguir la llicència no has de demostrar conèixer en cap cas els peixos que pesques. Bueno, hi ha una normativa que hi és, però que no s'ha actualitzat o no s'ajusta massa de vegades el que reclamen des del sector pesquer professional.
No, això es reclama des del sector pesquer professional i des del sector pesquer recreatiu. Això ho reclamem tot, que la normativa es compleixi. Jo sóc el primer interessat en que es compleixi la normativa, perquè això vol dir negoci, més volum de negoci, més gent que ve a pescar, més peixos, sobretot, perquè som els primers interessats. Ara, si no es fa complir la normativa, és una cosa, i que no existeixi és una altra. Existir existeix. El problema és que a vegades, no només en el sector recreatiu o esportiu, sinó en el sector professional, veiem cada dia que la normativa no es compleix, però això passa en tots els sectors.
Coses que he vist, i ara en Jaume que en digui la seva, i entrem en un diàleg, es tracta que tots diguem la nostra, però, per exemple, a concursos de pesca on a l'hora de fer el passatge, la pesca de determinades espècies, hi ha discussions sobre que si aquell peix és d'una espècie o d'una altra, perquè el que l'ha portat no sap ni de quina espècie és. Llavors, si restringim la tipologia de peix que es pot pescar, però qui va pescar no el sap reconèixer, quin
no,
sentit
home, però
té?
Això m'estàs parlant de fa molts anys.
No, això t'estic parlant de fa 3 setmanes.
Sí, no, però vull dir, aquests concursos, jo estic completament d'acord, estan condemnats a desaparèixer. Vull dir, avui dia no té cap... Jo sóc totalment anticoncursos de pesca, i em dedico a la pesca professional esportiva, però trobo que els concursos tradicionals, tal com s'entenien fins ara, de penjar peixos i pesar-los, i a veure, jo no particularment, és una opinió personal, no en sóc partidari. La prova és que aquí, per exemple, a Riumar ja se n'han fet bastants i cada vegada se n'estan fent més de concursos sense mort, només amb captura i solta i filmant-ho i amb molts mitjans, avui dia, tecnològics a l'abast per poder-ho dur a terme. Abans no, però ara sí. I això no hauria d'influir per res. A més, els concursos seriosos que es fan de pesca es restringeixen amb espècies molt concretes i amb mesures per sobre inclús de les mesures mínimes legals. És a dir, que tu m'estàs parlant de concursos, bé, de pa que sucat amb oli, però, els, per exemple, si després està aquí en Ramon Aguilar, ho podrà constatar, tot el que està auspiciat per l'Associació Catalana d'una Pesca Responsable o qualsevol altra entitat similar, són concursos que s'intenten fer sempre sense mort i amb màxim respecte.
Ara ens posem en contacte amb en Ramon Aguilar. Jaume, que volies dir, fer algun apunt més i jo t'he tallat el discurs, disculpa, endavant.
No, a veure, i des de la pesca professional, almenys des del meu parer, jo penso que aquí hi ha quatre mesures que es podrien prendre i d'aquesta manera les persones com ara ell, que ara no, no he pogut enganxar el nom, com ara, que estava explicant ell,
sí,
doncs, que realment
Joaquim,
fan
Joaquim
una feina
Sánchez.
Amb el Joaquim, doncs tal com està explicant el Joaquim, les persones que surten van a pescar d'una forma controlada, sobretot el lloc on te pesquen, que sigui un lloc que sigui idoni per poder practicar aquesta pesca, que no hi hagi una comercialització de la captura, perquè si és una pesca recreativa sempre entendré per al propi consum i no vas per la comercialització. Explícitament elimines completament qualsevol tipus de furtiu que es dedica a fer tot el contrari, a sortir per mirar d'utilitzar els estris de pesca professional per treure'n una ganància o per aconseguir una captura de pesca que ell no ha fet, l'ha fet el professional, ell se la queda, ell la comercialitza després d'amagat i tots els beneficis que treu ell és a cost del pescador. I ja per acabada d'això, bueno, si ha de ser així, hi ha d'haver un control del peix que es desembarca. Si és una pesca sense mort, entendríem que això no afecta per absolutament en res amb la biomassa. Quan hi ha mort i hi ha captura, llavors, bueno, captura amb l'aspecte de que te la quedes a la bordo, llavors sí, en el moment que hi ha mort és perquè hi ha algun interès. Quin és aquest interès? El personal de portar dos peixos a casa perquè menja la família d'una espècie que es pot pescar, que no hi ha problema, ja no entro amb la tonyina vermella que la coneix tothom, però sí que hi ha altres espècies pues, que tenen talles mínimes, que a la pesca professional se'ls exigeix, i en veig que el no ve cap tipus de control al desembarcament d'aquesta activitat, lògicament pues, passa que el peix que es desembarca no es controla. I penso que s'hauria de controlar. Les persones que fan les coses ben fetes tindrien el control i estarien més tranquils de que quan arriben al seu club nàutic no hi ha ningú que els hi pugui dir res perquè estan complint la llei i estan fent les coses bé. De la manera de com repartir les llicències i acabo, també hauria de ser una miqueta equitativa. De moment aquí no estem com a Grècia, que per cada llicència professional em sembla que n'hi ha 1.500 o prop de 2.000 de les recreatives, except traient les Balears, que hi ha un desfase, bueno, un desfase no, però hi ha una quantitat de llicències recreatives desmesurada per la quantitat de pesca professional que hi ha. Sempre que hi hagi un control amb tot i estigui ben regulat, doncs penso que, clar, és un lloc on podem conviure perfectament tots. A partir d'aquí ja deixo que contesti.
Sí. Joaquim, endavant.
No, Jaume, estem totalment d'acord, Jaume. És que una cosa és la pesca recreativa i una altra el furtivisme, que és el que tu estàs vas explicant. És a dir, m'estàs parlant de comercialitzar peix per part d'esportius, que és clar que es fa, m'estàs parlant de coses amb la que jo estic totalment en contra i per tant és que no entrarem en discussions perquè és que estem parlant el mateix idioma. Tot el que dius tens raó i ja està. Ara, després, en quant al tema de les llicències, això ja hauríem de mirar altres aspectes, per exemple els aspectes socioeconòmics, que és amb el que al final s'acaba bellugant tot, i si tu mires que, per exemple, la Unió Europea, segons les estimacions de la Cambra Europea, quan es va sol·licitar ajudes per fer un estudi, ja se n'havia fet un anterior aquí, que va fer, després si voleu en parlem, dels resultats d'aquests estudis, però s'estima que hi ha entre 8,7 i 9 milions de pescadors recreatius a la Unió Europea, vol dir l'1,6% de la població, i que genera 10.500 milions d'euros a l'economia, i que a més no rep ajuts. Clar, si parlem de tot això, és a dir, l'impacte econòmic que suposa la pesca esportiva enfront de l'impacte econòmic que suposa la pesca professional, sense menys tindre-la i sense voler en cap moment denostar-la, perquè em sembla imprescindible, està claríssim que això s'explica per si mateix. És a dir, és una indústria que mou quantitat de diners cada vegada més, segons els estudis del l'any que es van publicar l'any 2003, un estudi que va fer la Universitat de Barcelona, el doctor Ramon Franquesa.
Sí, conec.
Doncs de l'any 2003, eh? Ja t'estic parlant.
Bueno, sí, jo he vist estudis d'ell el 96 que ja explicaven el que passaria el 2010.
Però pensa que el 2003 ja s'avaluava que si parlem de gasto, despesa generada per la pesca recreativa, és a dir, l'impacte econòmic que té, és que ultrapassa el valor afegit generat per la pesca professional amb un valor entre 144 i 169, situant la pesca professional en la base de 100. Hi ha províncies, per exemple Barcelona, on la pesca esportiva genera 4 vegades més valor afegit que la pesca professional.
Joaquim, deixa'm
això també influeix.
Deixa'm aturar-te un moment.
Amb tot això que tu m'estàs dient...
Espera, Jaume, un segon. Deixa'm introduir un convidat i seguim parlant després, així en comptes de ser dos serem tres. Cristina Cantal, quin convidat ens aportes tu?
Doncs mira, és en Ramon Aguilar, que és el president de l'Associació Catalana per a una Pesca Recreativa Responsable, doncs, que combina vetllar per als interessos d'aquests pescadors alhora doncs, que cuiden perquè el mar estigui millor.
Senyor Aguilar, molt bona tarda.
Bona tarda.
Sé que fa ben bé 4 o 5 minuts que està escoltant, vull dir que segur que ha pres bona nota tant el que deia fa un moment en Joaquim Sánchez com el que ha portat també en Jaume Carnicer.
Sí, sí, per suposat, més o menys estaríem d'acord, no? Perquè sempre la pesca recreativa ha sigut sempre un problema, no? Un problema, suposo, per l'Estat o els estats, perquè sempre estem amb prohibicions, però no regulacions, que poden ser acceptables, no? Sempre regular una cosa pot ser interessant degut al moviment que pot tindre, però no prohibicions.
Fem una cosa, em quedo amb aquesta idea, regulació més que no pas prohibició. Em quedo amb vostè, no pengi, amb en Joaquim i amb en Jaume. Ens aturem 3 minuts i després de 2 quarts seguim reflexionant tots en veu alta.
Sí, sí, d'acord.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan el sol s'amaga, quan el món s'apaga, quan la nit no acaba mai, quan la por s'escampa, quan el crit no calla, quan el riu es llença al mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda, estem al Far. Parlem amb en Jaume Carnicer, patró major de la Confraria Pescadors de Vilanova, també amb en Joaquim Sánchez, que és membre del Delta Game Fishing, una entitat del Delta de l'Ebre, i parlem també amb el senyor Ramon Aguilar, president de l'Associació Catalana per una Pesca Recreativa Responsable. Parlem de la pesca recreativa versus la pesca professional, o amb complement o complementant la pesca professional. I escolti'm, obro, jo faig el comentari aquí, que cadascú digui la seva, però els veig a vostès, a tots tres, com molt d'acord amb que això és una cosa de l'administració, cosa que em sorprèn, més que res perquè és com si realment aquí qui no fes bé la feina fos l'encarregat de supervisar i de mirar que la normativa es compleixi.
Bueno, des del meu punt de vista, ells són, almenys per el que he acabat entenent, un és com si fos un club de pesca i l'altre és el president dels recreatius. Ells són persones que possiblement intenten regularitzar o de buscar la manera de com que això funcioni. Jo els recomanaria que s'avancin a les normatives i que ells s'autoimposin unes normatives com pues, portar un ais a les embarcacions, que en tot moment se sàpiga on està aquella embarcació, on està pescant, posar un circuit tancat de televisió com ens volen fer posar amb els professionals, i ja que el Joaquim deia que generen aquesta quantitat de bilions, el mínim seria que tinguessin les mateixes mesures que tenim nosaltres i alguna una miqueta més per demostrar que la pesca que ells practiquen pues, no és una pesca abrasiva al medi, que no influencia a la biomassa, i que la generació d'aquesta economia només ve per part de les persones que van a dalt d'una embarcació, no agafen cap espècie prohibida. O sigui, amb això què vull dir? Que ni tonyines, ni emperadors, ni tot aquest peix que està tan controlat que el pescador, la mínima que es passa, li tallen les mans, doncs que ells, com que ells això ja no ho fan, que d'aquesta manera es demostri que aquesta pesca pot conviure perfectament i ajudar-nos a combatre el furtivisme, que és possiblement una gran pesa que cau enmig de qualsevol persona que està dalt d'una embarcació i està dintre del mar.
Senyor Aguilar, que no l'hem sentit encara, el presentava tot just a tocar dels 2:15. Endavant.
A veure, aviam, quant al tema control d'embarcacions, aviam, tenim de dir que estem parlant de recreatius en el qual hi ha moltes embarcacions que no porten ni GPS. Vull dir que llavors implantar un servei d'aquest tipus està fora de lloc. Ara bé, vull dir, el que nosaltres com, per exemple, com a associació, venim promulgant-ho, per això en diem l'Associació Catalana de Pesca Responsable, perquè el que volem és una responsabilitat amb la pesca, i no un furtivisme. Indudablement nosaltres el que no farem som fer de policies, que ja existeixen masses. Vull dir, el que es tracta és de pedagogia per poder ensenyar, cosa que s'ha presentat al l'administració central, s'ha presentat a les autonomies, però al final tornem a estar al mateix camí de sempre, no? Es volen fer moltes coses, però al final s'acaba no fent res. I el que pateix, o el que té més problemes en aquest cas, és el pescador, sigui de canya des de platja o sigui des d'una petita embarcació. I llavors, clar, depèn de com es miren les coses. Aquí sempre hem tingut un problema. Nosaltres hem defensat sempre la responsabilitat de la pesca. Però ara que hi hagi furtius, sempre n'hi ha hagut, n'hi haurà. Això és molt difícil.
Nosaltres fa prou temps que fem el Far com per haver parlat en alguna ocasió d'aquesta qüestió, i recordo, i no fa pas massa mesos, que algú recomanava, per exemple, l'obligatorietat del desembarcament de les espècies pescades en ports i que s'estableixi un control sobre què es desembarca i què no es desembarca.
Sí.
A vostès els semblaria bé això?
No, a veure, sí, és que és molt complicat. Si té la sensació que entra en un port, té de presentar un port.
Tinc... perdoni, senyor Aguilar, senyor Aguilar, disculpi que el talli, no el sentim bé. S'està perdent la cobertura i ara ens costava entendre'l.
Perdona, no té... Hola?
Ara intentem-ho, aviam, provem-ho.
Sí?
Sí. Endavant.
Sí?
Sí, digui.
Hola?
Bueno, intentem millorar la comunicació i aviam si ens ho pot explicar. Mentretant, mira, aprofito per presentar, en aquest cas, des del Club Nàutic de l'Escala, Cristina, aquí, amb qui podem parlar?
Doncs amb en Xavier López, que és el director esportiu del Club Nàutic L'Escala.
Senyor López, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Xavi.
Hola, Xavi. Escolta'm, mira, començo pel final. Controlar el desembarcament de les espècies que es pesquen. Tu que precisament estàs amb un equipament esportiu, amb un port, amb un club nàutic, com ho veuríeu?
Bé, a veure, nosaltres el que organitzem són trobades de pesca per a la nostra secció, tant de gent que del port com de gent que ve dels ports del voltant, i quan organitzem aquest tipus de trobades nosaltres fem una declaració de captures i això ho enviem al club que formem part, que en aquest cas és el Club de Pesca de Terrada, que de retorn ho fa enviar a Miguel Fadaratú. Per tant, nosaltres, que és la tasca, ja l'estem desenvolupant, d'alguna manera.
Joaquim, des del Delta, com ho veuríeu vosaltres, o què en penses tu?
És que hi ha 200 ports a l'àrea mediterrània de tot l'estat. Amb 200 ports, si es pretén posar un control a cada embarcació, per petita que sigui, que vingui amb un pescador, amb el iaio que ha anat a pescar amb el volantí, o amb el senyor que ha anat a pescar a l'altura, més igual, s'intenta fer un control, no hi ha mitjans, és així. Vull dir, és que...
Jo discrepo, però bueno...
Bueno, no sé, ja em diràs on estan els mitjans, però tant de bo que ho fos, eh?
Però els mitjans semblaria... els podeu proposar vosaltres. Nosaltres, com a pescadors, hem tancat zones que el Ministeri no ens ha dit que fem una reserva i l'hem creat nosaltres mateixos, i a vegades et trobes que hi ha pesca recreativa pescant una zona que tu t'estàs autoprotegint. Que això no surt en cap banda i que no fa falta que se
sàpiga.
Sí,
Jaume, sí, és veritat.
Però et però pots fer un mini idea, que és un diari de bordo, i tu abans d'arribar al moll informes de les captures que portes. Si sí. Tu quan arribes al moll resulta que portes alguna cosa que no està marcat allà, que sàpigues que et poden actuar igual com ens actuen amb nosaltres, que és el que ens obliguen, eh? Nosaltres
sí,
hem d'avisar abans d'entrar al moll de tota la captura, i no et pots equivocar.
El furtivisme no l'evitaràs, igual que existeix en el vostre sector també, vull dir, també es però... compleix la normativa i es pesca fora de veda, i es pesca les tonyines,
bueno, això ho he vist. Això potser estàs parlant de fa 30 anys,
no,
això
de que es pesca fora de veda. De fa 30 dies. Vull dir, això pues, ha passat sempre i passarà, Jaume, ho saps tu.
No, discrepo completament amb el que estàs dient i penso que tens un poc desconeixement de la pesca professional.
No,
perquè avui en dia
professional...
totes les embarcacions de pesca professional portem una cosa que es diu caixa blava.
Sí, però no m'has acabat de deixar d'explicar. Que digues. Per més mesures que posis, sempre hi haurà qui se l'assalti, això és el que vull dir. I de fet hi és.
Bueno, jo entenc que tu tinguis aquesta percepció, però em sembla que desconeixes que tots els vaixells de pesca professionals de més de 10 metres porten un aparell que es diu caixa blava, que des de Madrid, en qualsevol moment, des del primer dia que la vas posar, poden revisar quina és la ruta que va fer aquell vaixell i per on te va estar en tot moment. I com tu no això ho tinguis apagat, ho hagis vengut... No, una cosa és l'AIS, que és el que es veu tot.
I els vaixells més petits? I els vaixells més petits?
T'estic parlant de vaixells de més de 10 metres. Vaixells més petits, amb port de pesca, que siguin pesquers, doncs possiblement se n'escapa algun. Però estem parlant d'un 3% com a màxim de la flota pesquera catalana professional. Sí, hi ha coses que accepto que les pugueu dir, però coses que no les coneixeu, no les digueu. Això que portem no és un AIS. A més, hem de portar l'AIS. Jo només demano que vosaltres també porteu AIS. Primer, per seguretat a la navegació, i segon, per poder dir que en cap moment has estat dintre d'una reserva i portar un mini idea. Jo no dic que porteu el DEA que portem nosaltres, perquè és massa, s'ha de portar ordinador, però amb un telèfon mòbil, com a molts països s'ha establert, amb un país del mòbil tu marques què és el que portes abans d'entrar al moll, i si tu resulta que has dit que portes, per dir-te alguna cosa, dues isernes o servioles o pez limón, com ha dit l'Àgueda, si en portes dues, que no resulti que després te'n troben 40 o 50, o que et trobin llançant tonyines per l'orra, com ha passat. I això passa amb els furtivismes i amb els que no són furtivismes, perquè estem cansats de trobar-nos tonyines surant dintre del moll a la zona dels clubs nàutics, i que és només els dies que passa el jeep de la Guàrdia Civil prop d'allà. Jo no vull atacar el recreatiu, però vull que estigueu exactament com estem nosaltres, perquè així anireu més tranquils a poder fer la vostra activitat, i nosaltres estirem més tranquils que el que estigui fora de la llei està més controlat i es pot actuar sobre ell. I ara ja et deixo la paraula, si vols.
No, si em permet, Ramon Aguilar, que estava explicant alguna cosa i ara sembla que tenim millor cobertura. Senyor Aguilar, endavant.
No, bueno, el que diu, aviam, no hi ha res en contra, perquè tot el que sigui furtivisme és en contra. Vull dir que si això fora
i pot ser efectiu, pues, que es posi, vull dir, no hi ha problema. Vull dir, el que passa és que les administracions, vull dir, no belluguen. A veure, presentem coses, presentem projectes, però al final, sí, tot està molt bé, la palmadita, com diuen, a l'esquena, i resulta que passen els anys, van passant els anys, i resulta que no es fa res. Vull dir que amb aquest senyor, que és professional, suposo, doncs nosaltres estem d'acord, nosaltres tenim res en contra, els professionals. És més, nosaltres, com a associació, en la Comunitat Europea, els vam defensar, sobretot en els arrestrets, agradi o no, i no sé si són arrestrets. Hi havia una malla de polèmica i nosaltres vam apoyar el que ells volien. I que nosaltres, els professionals, no tenim res en compte. Al contrari, es guanya la vida amb això i ens sembla molt bé, no? Però vull dir que tot el que és el tema de la pesca, igual com deia de la tonyina, doncs, bueno, és un problema que venim des del 99, que es va tancar la pesca de la tonyina. Nosaltres estem fent events de pesca de tonyina amb marcatge tant convencional com electrònica. I ningú ho paga. Tenim de fer-ho nosaltres perquè l'administració ni central ni autonòmica ens paga un duro. Vull dir que...
Ramon, l'autonòmica no pot actuar perquè això depèn del ministeri. Només pot actuar on és zones de mar interior, i a Catalunya hi ha dos mini trossets de mar interior. La resta tot depèn del Ministeri d'Agricultura de Madrid, i és allà on t'has de referir. El que sí que podeu, penso, implementar són normatives més restrictives de les que hi ha, imposades directament des de vosaltres del sector, i obligar-vos
a Madrid. Nosaltres hem anat 50 milions de vegades. Vull dir, el que passa és que la comunitat autònoma ha tingut d'apoyar aquestes coses. I ja vam tindre un conseller que es va apoyar. Però les coses es perden. Vull dir que el que és la comunitat autonòmica, el que té de fer és apoyar-ho. Si és que hi creu, i si no, que digui que no. Però estem amb una banda i una altra i mai acordem en res ni sabem res, perquè torno a repetir. La palmadita, i ho feu molt bé, però res.
Deixeu-me un instant, Xavi López, i tinc una pregunta a fer-vos, però vull saber què en pensa en Xavi López, que ens està escoltant, i us faré una qüestió directa. Endavant, Xavier.
Sí, mira, jo això que estava dient, des del punt de vista de societat fluctuàtic, que som com esportiu, on desenvolupem aquest tipus d'activitats, diguem que no estem en una esfera tan àmplia com els ponents que estan explicant, que segurament tenen més coneixement que nosaltres, però jo el que sí que podria dir és una cosa. Nosaltres, com ja deia, quan fem una activitat relacionada amb la pesca, demanem que el pescador faci una autodeclaració de captura. De fet, hi ha un punt de control on es fa unes pagades i uns controls de valles mínimes. Per tant, així ja intentem d'alguna manera posar el nostre gra de sorra amb la preservació del recurs.
Sí.
L'altra cosa que volia dir és que avui en dia hi ha tecnologies, com ha dit un senyor de la taula, avui en dia amb totes les trobades de pesca que estem fent, tots els pescadors van amb un track que va amb el mòbil, sabem en tot moment a on estan i a quina zona estan pescant. Això és una cosa que estem desenvolupant ja, i és actual, i per tant ja ho estem fent. I l'altra cosa és més un tema de forma, que no de contingut, i és que hi hagin furtius en un sector no vol dir que tot el sector sigui furtiu. És a dir, que hi hagin pescadors que siguin professionals o d'esbarjo, que siguin furtius no vol dir que tothom ho sigui. És més, hi ha gent que compleix molt bé les normes, que compleix molt bé les talles, i també és important posar en valor això, perquè sembla que al final tot el que estem fent malament, i jo crec que els clubs, les federacions, les associacions, tots els sectors, al final estem treballant cap a la mateixa direcció, que és la preservació del recurs.
Deixeu-me fer, deia que us faria una pregunta. Parleu de la normativa de l'administració, això suposo que qui m'ho sabrà dir millor és el senyor Aguilar, però en Ramon, però si ho sabeu qualsevol altre. De quan és la normativa actual de la pesca recreativa? És a dir, quan fa que no es fa una modificació de la norma i que no s'actualitza el reglament que supervisa la pesca recreativa? Aguilar, senyor Ramon.
Està a mi m'ho pregunta.
Sí.
No sé des de quan. Jo no tinc comunicat ningú des de fa molt i molt temps. Vull dir que la normativa que hi ha en quant a la pesca de recreativa, ja hi ha unes
unes talles, hi ha unes quantitats establertes pel pescador que va a pescar. Vull dir, cosa que és difícil, em sembla, salvant persones que compleixin o puguin arribar les quotes que estan marcades, perquè no hi ha tanta pesca com per poder complir o omplir, millor dit, la capacitat o quantitat que està establerta. Llavors, no sabria dir-te, no tinc jo ara aquest moment memòria quan es va fer això, ja fa molt, eh?
Doncs, escolti'm, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat, senyor Aguilar, i en tot cas, prenc el compromís de seguir tractant aquesta qüestió i convidar qui falta, que és l'administració, que és la que hauria de donar algun tipus d'explicació. Una abraçada ben forta, senyor Aguilar.
Bueno, pues molt bé, moltes gràcies.
A vostè, a reveure. Joaquim, tu tampoc coneixes, no? O tampoc tens constància d'un gran canvi en la normativa a l'hora de...
No, cada any hi ha coses que es varien... cada temporada, quan en funció de les talles i els cupos i tot això, es va actualitzant la normativa, però la normativa genèrica que està publicada al BOE ja fa temps que va ser la mateixa. Però jo volia insistir,
sí?
Tornant al tema anterior, perquè m'he quedat una mica així, en quant a les paraules que ha dit en Jaume Carnicer abans, que, i em remet una mica a la resposta que li ha donat en Ramon Aguilar, que no es tracta d'aquí d'enfrontar dos sectors i criminalitzar-nos entre nosaltres, que trobo que és el que ha estat intentant fer en aquest senyor, no sé per què s'ha posat així. Perquè...
Jo m'he posat així, no, que ho has entès quan, malament.
No, si em deixes acabar. Quan has començat, doncs, que nosaltres tindríem que portar a bordo el mateix que vosaltres, que nosaltres tindríem... Bé, per començar, que hi hagi gent que incompleix la normativa passa, com acaba de dir en Xavier López, que és qui ho ha dit últimament, passa a tots els sectors, el nostre, el teu i el de la moto, passa a tots. I això no es pot criminalitzar un sector que crec que és bastant, ara, actualment, bastant conservacionista en el sector de que, en el sentit de que cada vegada s'està imposant més el que deia en Xavier de la tecnologia en els concursos, que cada vegada això que tu reclamaves una mica, Jaume, sí, ja s'està fent, vull dir que...
Però sí, exactament, és que no entenc el que estàs dient ara, em sembla que t'has marxat de la línia una mica o no. No? Bé. No ho sé. Estàs dient que el que jo he dit no està bé, però sí que recolzo les paraules que els altres deien que el que jo deia estava bé. No t'entenc,
Joaquim. Doncs mira, t'explico. Que una mica de les teves paraules denotava jo com un ritintint així una mica de voler enfrontar el recreatiu versus el professional. Jo crec que no. Jo crec que estem amb el mateix vaixell, no? Mai millor dit. Vull dir que es tracta de que si tots complim la normativa, no tenen per què ser idèntiques les normatives com tu reclames. És a dir, que a vosaltres us posin
hombre,
el mateix...
Ja m'ho penso no. Que no, però si vosaltres sou un sector que, com tu has dit, és que clar, t'estàs parlant d'un sector que genera 10.500 milions d'euros de beneficis. Escolta'm,
aquestes són les
dades que tu tens...
I que no consumeix recursos públics, això també ho has de tenir en compte.
No, amb què aneu, amb energia solar?
No, vull dir que no vivim de les subvencions.
No hi ha, i nosaltres penses que vivim de les subvencions, precisament.
Però, igual, escolteu...
No entrarem en legislació, però penso que no ho has entès.
Fem una cosa,
això...
si em permeteu, Jaume, Joaquim, Jaume, sí, i també ens està escoltant en Xavi López. Xavi, et deixo marxar, perquè començo a comiar.
Dale,
d'acord. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. A reveure, director esportiu del Club de l'Escala. Jo no tinc més temps, però sí que tinc més ganes. Per tant, sí, més ganes de conèixer i en cap cas de crear enfrontament, sinó que la voluntat era crear diàleg, i crec que aquest diàleg que s'estava començant ara és prou interessant com perquè el reprenguem d'aquí uns dies. Per tant, fem un stand-by i, si us sembla, reprenem aquest diàleg d'aquí algunes setmanes. Joaquim, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies,
que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Jaume, sense cap acritud, eh?
Què va? Potser m'has entès malament
no
vull entrar.
No entrarem en polèmiques.
Una cosa, normativa 2011. Sí que es diu llampuga, perquè això ho vaig acabar de dir, sí. I el que ells deien servió a la Pez Limón, a la zona centre Sant Iu i Serna. Ja està.
Ah, molt bé. Gràcies. Fins ara, Jaume. A reveure.
Vagi bé.
Gràcies.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs mira, mentre en Jaume Carnicer ens explicava una mica, ens reflexionava tot això, li van aprofitar per anar-se'n precisament a la cofreria d'on ell és el president. Ivan, on et trobes?
Doncs avui baixem cap a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Allà ens espera el seu venedor, en Josep Egea. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com ha anat la jornada d'avui, Josep?
Bé, avui, després de molts dies, i espero que continuï, aquest dematí hem pogut gaudir de, bueno, 700 o 800 caixes de seitó que feia setmanes que no teníem.
Bones notícies, per tant. De fet, veníem d'uns dies que, meteorològicament parlant, doncs, no eren massa bons. Ara sembla que la cosa millora.
Sí, meteorològicament, i també, encara que hi ha hagut bons dies, en el temps, doncs, no hi havia manera de trobar peix. Mm-hmm. I avui, per sort, repeteixo, hi han portat amb unes quantes caixes de seitó, que 700 o 800 caixes tampoc és res extraordinari, però almenys que hi hagi peix.
Han sortit de totes les barques a feinejar o no?
Sí, sí, tothom és en mar, avui dia totalment normal.
No sé si podem parlar, ara deies, que sembla que el seitó comença també a millorar, però no sé si podem parlar què és el que estava passant amb aquesta espècie i també amb la sardina, eh? Veníem d'unes setmanes en què no veiem pas la sardina i el seitó.
No, com molt bé deies, veníem d'unes setmanes amb un temps molt enrarit, que semblava que durant el dia fos bo i després cada nit teníem tormentes i temps ventós, etc. I després, una vegada ja la cosa... Aviam, al setembre ja ho deixo, de molts anys, també. Però una vegada ja ha entrat el bon temps, també un dels problemes principals que tenen els pescadors d'encerclament és la, encara que diguin que no ho sembli, la gran quantitat de tonyines que hi ha i peixos espasa. I quan ja, diguéssim, el peix s'amola per ser pescat, aquests predadors es tiren a sobre del peix i automàticament doncs s'escapen i no els poden pescar.
Per tant, el mes de setembre i bueno, aquesta temporada entenc que és un mes on trobeu molta tonyina, molt peix espassa.
Passa que la tonyina ataca el que serien les moles de sardina de seitó, uh-huh, i no la poden pescar. És un peix que només pot pescar les embarcacions que tenen les seves llicències i automàticament han de desistir. Vull dir, no poden pescar la tonyina perquè estan totalment protegides. Clar. Per les embarcacions, repeteixo, que no tenen la seva llicència.
Escolta, i també bones notícies, no sé si vosaltres també esteu d'acord, el calamar sembla que treu el nas una miqueta, eh?
El nostre tros molt poc, ha millorat la setmana passada una miqueta, però quan dic una miqueta és una miqueta, no sé si altres confraries comencen a animar-se al tema, però aquí amb nosaltres està molt, molt, molt justet. Ha millorat, però no el necessari.
Es preveu que ara l'octubre millori el calamar? S'espesqui més?
Això esperem. No es veu una edat de que això hagi de ser així, però bé, això esperem de que passi.
De què depèn que hi hagi més o menys calamar, Josep?
Bé, sincerament, tampoc puc posar jo la mà al foc amb els temes de pesca, però és una espècie que, lògicament, quan arriba l'època de pesca, com que és molt preciada, cada vegada doncs, se la busca més i va minvant. És una espècie en retrocés.
Això, pel que fa a les captures, pel que fa al preu del peix, com ha anat? Si entenc que si ha millorat les captures, el preu es manté o fins i tot en podem parlar una miqueta de davallada, no?
Bàsicament es manté. Uh-huh. Bàsicament es manté, i alguna espècie potser sí que ha tingut una miqueta de baixada, però sincerament, tampoc una cosa molt notòria, eh? Jo podria assegurar de que els preus de les dues, tres últimes setmanes venen a ser bastant constants.
Quin és l'espècie que més s'està venent, que més bé està sortint?
Bé, ara, una altra setmana més, tot i que ha davallat una miqueta, és el moll. El moll és l'espècie que s'està agafant més, i també déu-n'hi-do del peix espasa que s'està pescant. La gamba, tot i no ser amb unes quantitats extraordinàries, com que barques que fins ara havien fet una miqueta el canvi de modalitat per anar a pescar el moll, ara el moll també ha baixat una miqueta la quantitat, tornen a la gamba i per tant la gamba recupera els nivells de captura als voltants dels 1.000 quilos. Aviam, junt amb això, fa uns dies em comentaves, crec recordar, d'un company d'Arenys que deia allò de peix de batalla, em sembla que va utilitzar aquest terme. Doncs bé, aquestes espècies, el moll, el calamar, sempre van acompanyades de captures de peix de batalla de poc valor comercial. Això és va equilibrat.
I finalment, Josep, quina és la previsió per la resta de la setmana?
En principi, força normalitat, esperem. Hi ha potser una mica d'entrada de vent de mestral, me sembla que és aquesta nit, entre dimecres i dijous, però esperem que no ens afecti i que es pugui treballar tot lo normal que es pugui.
Doncs Josep Egea, venedor de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa i en tornem a parlar. Fins la propera.
Fins la propera, gràcies a vosaltres.
A reveure.
Que vagi bé, a reveure. Doncs així, peix de batalla era el terme que vam utilitzar i que d'alguna manera doncs, ha volgut referenciar. Aquest és el preu del peix. Aquest és el preu del peix avui a la llotja de Vilanova i la Geltrú. Per tant, un exemple de com ha anat avui la jornada pel sector pesquer del nostre país. Calamar, aviam si treu el cap, com deia. Finalment podem començar a pescar calamars, que a moltes localitats de la nostra litoral comencen precisament les jornades gastronòmiques al voltant d'aquesta espècie tan preuada. Nosaltres, preuats també, comencem a posar punt i final al programa d'avui. Amb la mirada posada ja el que farem demà i que, bé, no sé si serà millor que el que hem fet avui, que ja ho ha estat prou, però serà, sens dubte, i pel cap baix, tan interessant. Per tant, demà a les 4, al costat de la ràdio, per contactar novament amb el Far. A reveure.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recordo mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vento l'amor. I rodolem per terra entre abraços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable. Com un costum pacífic de compliment i teles.
I que ens perdoni el cast, senyor López Picó.
No hi havia València, dos amants com nosaltres. No hi havia València, dos amants com nosaltres. No hi havia València, dos amants. És despertar-te com un vell huracà i ens tomba en terra els dos sense ajunta, ens empeny. Jo desitjava a voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos negligentment besante. Ara un muscle i després el peso d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge. I tenim l'enyorança amarga de la terra d'anar a revolcons entre besos i arraps. No hi havia València, dos amants com nosaltres. No hi havia València, dos amants com nosaltres. No hi havia València, dos amants. Què voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé, ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses, les estances de Riba i les rimes de Becker, després tombats en terra de qualsevol manera.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 5 d'octubre a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, concert presentació del Premi Espaiter de Música 2019. El quartet de vent Spanish Brass són els guanyadors de la segona edició del Premi Espaiter de Música i presentaran el seu darrer treball Mira si hem corregut terres, acompanyats del cantautor Carles Dènia. Dissabte 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades.